Esther Jiménez Salinas escoltava Ernesto Kaiser amb molta atenció. Hem convidat a Esther Salinas, professora de dret de SADE, per poder parlar no només d'això, sinó també del Codi Penal. Aquesta seria una solució, aquesta que deia Ernesto Kaiser, perquè dèiem que realment hi ha preguntes que no acaben de tenir resposta en aquest cas, senyora Jiménez Salinas?
Hi ha moltíssimes, però això passa amb tots els judicis, això passa a la contradicció entre defensa i acusació.
Sí.
Per tant, hem de veure, jo crec que... Esperem que al final arribem a clarificar moltes de les coses o molts dels dubtes, esperem.
De moment aquí tenim una comissió d'investigació contra el frau fiscal que està funcionant al Parlament, a la qual haurà de compareixer el president de la Generalitat, perquè així ho han decidit totes les forces polítiques, i ahir vèiem com una vegada més la majoria absoluta del Partit Popular impedeix que Mariano Rajoy comparegui davant de les Corts Espanyoles per parlar de Luis Bárcenas. Realment, la qüestió de la transparència, uns discutiran si, escolta, si és més oportuna aquesta compareixença o l'altra, però és evident que paral·lelament als jutjats, diguem, els òrgans de control polític han de poder funcionar amb transparència, no?
No, però és que això està bé, perquè és que jo ho explico sempre, la diferència entre el tema judicial o la via judicial, que parlem de fets provats, i parlaríem, per exemple, doncs, del tema del documental, etc., és molt diferent al que significa la transparència política. La transparència política no pot anar tot per la via judicial, ho hem de separar completament. No necessàriament has d'estar condemnat, poden passar moltes coses, sí. Potser no es poden provar determinades coses, malgrat això la via política ha de continuar. Seria horrible si no fos així. I la tentació de que només fem cas a la via judicial...
Tot acaba, com deia Esther Jiménez Salinas fa unes setmanes, no pot ser que les coses acabin per la via penal.
No, no pot ser. És que és una perversió del sistema, una gran perversió, també del de justícia.
I potser és per això que el Partit Popular, amb la seva majoria absoluta, ha impulsat una reforma del Codi Penal en solitari, sense el suport de l'oposició, que ara en aquests moments la tenim en vies de...
Però vaja, és com si estigués aprovada,
igual,
pràcticament.
Quantes reformes s'han fet de l'anomenat Codi Penal de la Democràcia des de la seva aprovació l'any 95, Esther Jiménez Salinas? Quantes?
Mira, s'han fet 25.
25?
25. La darrera, el 2010, que va ser una gran reforma, en aquest cas del Partit Socialista, i va fer 169 modificacions. I aquesta, perquè les he comptades, són 240 modificacions. Per tant, podíem preguntar, la reforma anterior del 2010
sí?
i aquesta tenen alguna cosa comuna? I jo et contesto, una.
Quina?
Enduriment de les penes. Dels delictes i de les penes. Tot cap a més. Populisme punitiu, més càstig nominal. Després a la pràctica és una altra història.
I en aquell moment, el 2010, quan el PSOE va tirar endavant en solitari aquesta reforma, què li va dir el Partit Popular? Què li va dir? Era necessària? Li va dir això.
El grupo parlamentario socialista votará en contra de esta reforma innecesaria, populista, injusta y de incremento de represión indiscriminada.
I ara el Partit Popular fa una reforma del Codi Penal que va en la mateixa direcció.
A veure, perquè els oients ho entenguin bé.
Sí.
En el 62% dels casos es creen nous delictes. És a dir, imagina't la quantitat de nous delictes que se'n fan. Dit d'una altra manera, per cada cas, diguem-ne, que desapareix, com el cas sí? de determinades faltes o alguns delictes, es creen 11 de nou.
11 de noves?
Per cada cas.
Per cadascuna.
I de condemnes, diguem-ne, d'augment de penes, sí? 4 per cada un. És a dir, per un delicte que té menys pena o que es rebaixa o que desapareix, 4 augmenten les condemnes. És a dir, més gent a la presó, més condemnes, més...
Més dificultats per gestionar-ho des del punt de vista judicial.
És molt fàcil d'entendre, només que la quantitat...
Ha evolucionat tant la delinqüència en aquest país, en 4 anys,
al contrari,
perquè s'hagi d'implementar els delictes?
Afortunadament, encara que això, doncs, els oients probablement algú digui que no, afortunadament aquest no és un país d'una delinqüència molt forta, sobretot en temes de violència, d'homicidi, estem dintre de les xifres més baixes d'Europa. La delinqüència és relativament estable, vull dir que no ha augmentat, i nosaltres augmentem permanentment les penes, les condemnes. Jo moltes vegades dic, encara que ningú s'ho cregui, Jo sempre parlo per raons de justícia més humanístiques, però fins i tot econòmiques. És que no podrem pagar...
És el col·lapse, a més, de presons i d'òrgans judicials.
En comptes, doncs, d'això, de donar el diner a Càritas, en comptes de l'equilibri social, crearem més presons. Grans presons, molta gent dins.
Esther Jiménez Salinas, ens hem fixat tots de seguida en la presó permanent revisable. És el més destacable, perquè a mi m'ha semblat que quan Esther Jiménez Salinas subratlla l'increment de delictes tipificats i tot el que això suposa, això és gairebé tan important o no, però important, i en canvi ningú ho ha destacat. I en canvi ens hem fixat tots en la presó permanent revisable, que segurament és l'aspecte més important d'aquesta reforma.
Però és simbòlicament el més important. Després, a la pràctica, ja la tenim. 40 anys a qualsevol país és cadena perpètua, perquè si tu estàs 40 anys a la presó, pensa que els països que tenen, el Partit Popular ha dit, hi ha molts països que tenen la presó permanent revisable. És veritat. Però la revisen al cop de 15 anys. Si al cop de 15 anys es revisa, doncs pots pensar, d'acord, doncs ho acceptem.
Aquesta persona...
Aquí es revisarà als 25. 25 anys sense cap possibilitat de revisió, que a mi em recorda allò, jo sempre ho dic, de petita t'explicaven allò de les penes de l'infern, que no s'acaben mai. Clar, si el valor de la cadena perpètua, encara que sigui revisable, és aquest valor simbòlic. Jo als estudiants, a mi se m'ha acabat la pregunta de quiniela que els hi faig a totes les promocions, sigui un examen parcial, sigui un examen final. Per què aquest país, diguem-ne, l'any 78 va decidir a l'article 25.2 de la Constitució que no seria possible la cadena perpètua? Perquè dona una certa esperança. Ja sé que la reinserció és molt difícil. Podem parlar, no un programa, sinó 50. Podem avaluar com són els programes, com és la presó, la dificultat. Però simbòlicament, que tu tinguis la possibilitat de... Doncs jo, si vull, perquè això és un acte molt voluntari, si jo vull, tinc aquesta possibilitat, puc demanar determinades teràpies, puc fer determinades coses. Llavors, la cadena perpètua t'ho talla, que és el que passa als Estats Units. Els condemnats a cadena perpètua és, diguem-ne...
Ja està, idea, la desesperança, no?
Tu ets molt més jove, no? Però aquesta idea d'eternitat, de que mai s'acaba, de que el món no s'acaba, doncs això és la cadena perpètua. Faci el que faci, sigui bo, sigui dolent...
Treballi per rehabilitar-me, reflexioni, busqui...
Repari, busqui...
Quan surti d'aquí, m'hauré buscat, hauré estudiat per poder reinserir-me.
No em servirà de res.
No serveix de
res. Llavors jo trobo una desesperació, per això simbòlicament és tan dur.
I sentíem a Luis Bárcenas, sí, absolutament, i s'explica molt bé. Sentíem a Luis Bárcenas l'altre dia, quan sortia de la presó, que vaig pensar en Esther Jiménez Salinas, i vaig pensar, el dia que vingui, li passaré això, perquè ella que creu en la rehabilitació, en la reinserció, quan la gent surt de la presó i diu això...
Hay que saber asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma, sean equivocadas o el tiempo te diga que han sido equivocadas o no, pero no me arrepiento de nada y volvería a actuar exactamente igual.
No m'emparadeixo de res i tornaria a actuar això, aquesta declaració, el dia que el jutgin,
escolta,
perquè aquí hi haurà un judici. Aquest senyor li demanen 60 anys.
Què els semblaria als oients si els casos dels violadors, els terroristes, tot això que tots estem en el moment que surtin de la presó diguin... Si jo em tornés a trobar al carrer, tornaria a violar aquella persona. Escolta'm, això és que no s'admet... És un principi ètic. Ja no parlem de principis penals.
Però és que gairebé és per replantejar-se si s'hauria de suspendre el fet que l'hagin deixat anar abans del judici,
però
diguéssim.
Però jo insisteixo que és un principi ètic que és per tothom. Vull dir, una persona no està al temps que ha estat a Lluís Bárcenas a presó per reivindicar després que aquí no ha passat res.
No només això, sinó que una de les raons per les que l'han deixat sortir, van dir, és perquè no hi havia risc de fuga, perquè no pot perjudicar les proves que existeixen del cas, però no es penedeix de res. Això vol dir que l'actitud continua sent la mateixa,
això,
vitalment.
Per això, Mònica, se'n diu sovint que el dret penal és un dret penal dels pobres. Perquè si això ho fa un pobre desgraciat, que d'acord, que ha fet un delicte o el que sigui, però si això ho fa els classificats dintre d'aquesta misèria, dintre d'aquest estereotip del delinqüent, el menjarien viu, o un terrorista. Imagina't tot el que ha estat, doncs, que surti, que torni a dir... I ho fa Luis Bárcenas, i no ens escandalitzem.
No, i una de les coses que s'està reivindicant en el procés de pau és que els membres d'ETA diguin, escolta'm, condemnem la...
És el mínim exigible, o si no, que es calli. O si no, com a mínim, que es calli.
Doncs esperis, Esther Jiménez Salinas, perquè el tenim... convocar a la premsa 3 dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres.
Jo m'esborro, és que no el vull escoltar.
Esther Jiménez Salinas, moltíssimes gràcies per ser aquí i fer-nos l'informe. Gràcies.